de modificació i aprovació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l'exercici 2012. Té la paraula el senyor Carles Brugueroles.
Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Pertoca avui donar compliment al tràmit que es va iniciar, o al procediment que es va iniciar el passat ple del mes d'octubre, en el qual vam procedir a l'aprovació inicial de les ordenances fiscals i que va donar lloc a l'obertura del període de presentació d'al·legacions i que avui doncs, toca resoldre. Com vostès saben, i ja es va dir en el seu dia, només un brevíssim apunt, l'objectiu de tot plegat de tot aquest esquema d'ordenances fiscals és bastir i fer consolidar l'estructura d'ingrés pressupostari pel proper exercici 2012 i, per tant, vetllar per la sostenibilitat financera d'aquest Ajuntament i alhora ser capaç de tenir atenció a les necessitats de la ciutat, a les necessitats de les persones, d'impulsar l'economia i de vetllar per una ciutat neta, endreçada i amb la qual continuï doncs, fent goig viure-hi. Aquesta, com tots sabem, és una conjuntura molt difícil, també per als ensos locals. És una conjuntura que proposa majors necessitats i que ofereix menys disponibilitats. I, per tant, són temps que, amb els quals ens hem de tots aguditzar la nostra creativitat i mirar d'optimitzar al màxim els recursos dels quals disposem. S'ha desenvolupat un treball intens aquestes darreres setmanes amb els altres grups, els quals durant aquest període d'al·legacions han presentat en conjunt doncs, prop de 50 i pico al·legacions, que sumades a 4 al·legacions més proposades per l'Associació de Propietaris i Constructors i una empresa, concretament Beton Català, doncs, ens apropen aproximadament una xifra de 60 al·legacions. Conjuntament amb els grups de l'oposició crec que hem tingut un diàleg obert i una mica intentant trobar punts de coincidència, atenent aquesta conjuntura tan complicada i per intentar també llançar un missatge a la ciutadania, a aquells que ens segueixen i que segueixen l'actualitat d'aquest Ajuntament, doncs per intentar, i escolteu, nosaltres és veritat que de vegades ens confrontem i de vegades tenim parers discrepants, però també som capaços de trobar punts d'acord i això hem intentat que es posés de manifest en aquesta important votació que ara proposarem. Dèiem que hi ha hagut aproximadament 60 al·legacions, òbviament en el temps que disposo en aquesta intervenció no podré donar resposta o justificar exactament la proposta de l'equip de govern pel que fa a totes i cadascuna d'elles, però sí que agrupar i a grans trets sí que dir que de les que no han estat assumides per la ponència, diguem-ho així, moltes d'elles han estat per motius legals, diguem-ne, perquè no s'ajusten a la llei que regula la tributació local, o bé perquè eren qüestions que no són interioritzables amb les ordenances fiscals i en alguns casos, els menys, per discrepància política. O bé perquè la proposta que es presentava pels grups municipals on s'ha pogut trobar un millor encaix o es trobarà un millor encaix amb una altra en noves regulacions o amb el conjunt de l'estructura que es proposa de cara al pressupost de l'any que ve. I en les consideracions prèvies més freqüents seria que qüestions com ara les famílies monoparentals, múltiples, pensionistes, són grups que no poden quedar recollits la seva defensa i la seva protecció en les ordenances fiscals, però que tots els grups saben que tenim el compromís de que, igual que ja s'ha vingut fent fins ara, gaudiran dels mateixos beneficis i en termes pràcticament idèntics al que estan gaudint, per exemple, les famílies nombroses en el cas de l'IBI. Que millorarem el suport als desocupats de llarga durada i que vetllarem amb tot plegat, tant amb les ordenances com amb el conjunt del pressupost, de mirar que no quedi ningú exclòs. Que tenim molt present el principi de la capacitat de pagament i que pertoca, en aquests temps, més que potser en anys precedents, atendre especialment el principi de la capacitat de pagament i ser capaços de construir un esquema fiscal amb una major capacitat redistributiva, més que en períodes precedents, perquè ara és més necessari que del que era anteriorment. Deia que de les esmenes rebutjades, moltes d'elles eren per desencaix amb la normativa legal, algunes d'elles, en molts casos, perquè no són a punts interioritzables amb les ordenances fiscals, i alguns altres de discrepància política. Deixeu-me que destaqui, per destacar el més significatiu, el que fa referència al tipus impositiu de l'IBI, que tres de les quatre forces polítiques d'aquest consistori proposaven, dues d'elles en un sentit i una altra en l'altre sentit, que es modifiqués tal com ja va quedar explícit en el moment de l'aprovació inicial. que és el que, de totes maneres, voldria també destacar molt, que s'han recollit una al·legació presentada pel Partit Socialista, que concretament fa referència a una bonificació del 50% de la taxa de residus en els comerços, en les circumstàncies d'obres, etc. I que s'ha volgut fer una síntesi de recollida d'al·legacions presentades per tots els grups del consistori, per tots els grups de l'oposició, en el sentit de millorar la regulació de les bonificacions de l'IBI, especialment pel que fa referència a les famílies nombroses. Crec en aquí sí que entre tots hem aconseguit donar un pas endavant molt important. Penso, de veritat, que així ha sigut. I ha sigut fruit una mica del debat, de les converses que hem anat tenint amb tots els grups, i vull expressar-ho i fer-ho públic en aquest sentit. No? La limitació a aquesta millora consisteix en limitar la bonificació que reben algunes famílies nombroses en els casos en què que siguin titulars d'habitatges, primer habitatge, amb valor catastral molt alt. Estem parlant, per tant, de que els grans patrimonis, diguem-ne, quedarien exclosos de la bonificació per IBI, i tot plegat amb una gradació en el sentit, aproximadament recollint el sentit de la tarifació social d'aquella moció que vam estar, també que vam consensuar en el passat mes de setembre. Bé, jo diria, per tant, que ha sigut un exercici interessant de compartir entre els grups. Crec que hem avançat, crec que hem fet un pas endavant i crec que anem amb la línia del que dèiem al principi, de vetllar per la sostenibilitat financera i de dotar aquest Ajuntament del múscul financer necessari per atendre les polítiques que entre tots ens anirem plantejant. Moltes gràcies, senyora alcaldessa, en aquesta primera intervenció.
Gràcies, senyor Brugueroles, i grups que volen intervenir en aquest punt. Té la paraula el senyor Ignasi Bea per part de la CUP.
Gràcies. Bé, començarem per la part positiva de tot plegat. Nosaltres, a nivell intern, ràpidament, era el primer cop que participàvem i la veritat és que hem après forces coses de les ordenances fiscals. Fa dos mesos no en teníem ni idea i ara mateix doncs, hem après com funciona una mica tot. I bé, moltes de les al·legacions que hem presentat i s'han desestimat doncs, les presentarem altres anys perquè suposem que seguirem considerant que són justes. En segon lloc, com deia el Carles Brugueroles, en aquest procés creiem que està bé esmentar que bé, el Carles Brugueroles i la Eva Borràs ens han donat facilitats, ens han ajudat, ens han informat de les coses que nosaltres no sabíem, en el cas de la CUP suposo que més que altres, i bé, sempre que hem demanat una cosa ens han fet l'estudi i amb això la veritat és que ens hem sentit còmodes treballant. Com a última cosa positiva, això de les famílies nombroses és cert que està millor amb les propostes que com estava originalment, tot i que bé, no, bueno, quan propostes molt contraposades, ideològiques, es posen d'acord, és curiós. I que està bé, però aleshores a mi em surt instintivament allò de malfia tant. Però bueno, ja m'ho miraré bé. No, ho dic, soc sincer. Bé, dit aquestes valoracions positives, és cert que tenim un context de crisi molt, molt, molt difícil i tot plegat, i el que no volem és que els impostos, les noves taxes, si és que són necessàries, recaiguin en qui menys té. Nosaltres, els nostres principis per combatre aquesta situació eren progressivitat fiscal, justícia social i exempcions i bonificacions als col·lectius més desafavorits, que en aquest cas de la crisi són les classes populars, com sabem. A Sant Cugat també hi ha classes populars, tot i que menys que altres llocs, però creiem que era important no carregar el pes de la crisi en aquests col·lectius. Això com hem traduït? Doncs bé, el tema de l'IBI, nosaltres, amb això de les famílies nombroses, que s'ha recollit, algunes persones s'han recollit, seguim pensant que es podria augmentar l'IBI una miqueta i amb una bona progressivitat qui més té pagui tranquil·lament, perquè hi ha molta gent que té i no li suposaria cap gran problema pagar més, i que aleshores es podria fer recaure menys sobre qui menys té, que cada dia són més. Aleshores, en aquest sentit també el tema de la taxa de clavegram, vèiem que era una taxa necessària, però vam plantejar, no sabíem com ben bé, però vam plantejar de com podíem fer-ho perquè hi hagués una mica la tarifació social, en la línia d'aquella moció que va presentar Iniciativa i que es va aprovar, no? De buscar maneres de fer-ho. En un principi semblava que es podria arribar a un acord, el que es podia pensar, es va comentar de bonificar el consum responsable i al final això sí que ens ha sigut una mica greu que no es pogués fer. Pel que fa a les bonificacions d'atur, no les que hem presentat malament i que són en el capítol d'ajuts i subvencions, sinó com a col·lectiu especialment desafavorit per la crisi, els aturats, més enllà de les conseqüències, més enllà del tema de no tenir diners, sinó per les conseqüències psicològiques que suposa el tema d'estar aturat i aquesta problemàtica creixent, és un 20% suposo, però en els joves és quasi el 50%, segons els últims càlculs, doncs creiem que era important bonificar, bueno, beneficiar amb les taxes. Aquí sí que potser no vam fer prou concreció i de cara a les properes al·legacions ho farem més concreció perquè el motiu que se'ns va donar per no contemplar-les, per no estimar-les, era que hi havia coses molt diverses. Potser una cosa era un preu d'unes fotocòpies i en canvi una altra era una llicència d'obres. Admetem que potser falta la concreció i de cara a les properes dades ho farem. Finalment, el tema de, segurament el tema de la imaginació. No? En aquests contextos ens hem d'esforçar en imaginació per treure diners d'on no n'hi ha. I nosaltres en aquest cas vam fer una proposta que creiem que anava aquesta línia, que era el tema dels caixers automàtics, de l'ús privatiu de la via pública, que pensàvem que com en altres municipis s'està proposant i s'està provant a molts, doncs els caixers que estan fora al carrer paguin de la mateixa manera que paguen, per exemple, els comerços que tenen a Terrassa i que utilitzen. De fet, els caixers a la nit quan, vull dir, no paguen més i a la nit tu pots fer-ho servir, o sigui, ells treuen benefici d'aquest caixer. Aquesta es va estimar, es va estudiar, és cert, em reitero el que deia abans, se'ns va donar informació, però no ens ha convençut l'explicació, perquè per pocs diners que siguin, creiem que, ostres, les entitats bancàries, abans ho comentàvem, no? Tenen molts beneficis i no passa res perquè paguin una mica més. Per pocs diners que siguin, creiem que és important treure diners per fer despesa social. Érem conscients que no s'aprovarien totes les nostres al·legacions, evidentment, no. Les nostres ordenances serien força diferents, suposo, i malgrat la millora en aquestes qüestions de les famílies nombroses, nosaltres no donem suport a aquestes ordenances. No ens volem tancar en banda i sembla que es votarà per separat alguns blocs. O... Perdoneu.
Au, preguntem al senyor secretari si es pot demanar. Senyor secretari.
Sí, bé, no hi ha cap inconvenient legal en fer votació separada i existeixen precedents en aquest ple, però s'ha de concretar els termes de la votació.
Perfecte, moltes gràcies. Per tant, no hi ha inconvenient sempre i quan concreti quin punt vol votar separadament.
No, concreto ràpid. El que passa és que a mi m'havien dit que jo ho demanaria clar, però va després de mi. No, jo puc concretar ràpid. Nosaltres votarem en contra les ordenances si es fan al seu conjunt, però amb el tema l'IBI creiem que s'ha fet un esforç amb el tema de les famílies nombroses, i tot i que creiem que l'IBI es podria pagar més, doncs no votarem en contra del tema l'IBI. Ens abstindríem una mica en la línia del que vam plantejar el primer dia de les ordenances fiscals, que no volíem posar-nos de fer una trinxera i dir que no a totes les propostes. Vull dir, volíem que es milloressin les ordenances i creiem que aquí hi ha hagut un petit avenç, per tant no ens posarem en contra. La resta de coses, el que dèiem, la taxa clavegram, doncs ens hem quedat una mica decebuts i bé, les altres coses persistirem en el tema de ajuts i subvencions les que pertoquin. I ja està.
De moment. Gràcies. I per tant entenc que demanen votar separadament l'ordenança fiscal número 1. És així? Seria així. Molt bé. Ho anotem i en tot cas després en el procés de votació ja ho recollirem. Té la paraula el senyor Joan Calderón pel grup d'Iniciativa per Catalunya Verds.
Moltes gràcies. Bé, en primer lloc voldria agrair l'actitud i el diàleg iniciat des de l'àrea d'Economia. És important que malgrat les discrepàncies polítiques i ideològiques es faci aquest esforç. Jo crec que ha estat un procés enriquidor i que ha anat molt bé tant amb el Carles Brugueroles com amb l'Eva Borràs. Jo crec que ha anat molt bé i tot sempre tenia una justificació, la discrepància sempre sortia. Una primera consideració general sobre les al·legacions que ha presentat, en aquest cas, el grup municipal d'Iniciativa i Esquerra Unida, i molt en la línia que ja comentava l'Ignasi Bea. Iniciativa, nosaltres hem realitzat unes al·legacions enfocades a incloure criteris de renda, el rebuig de l'IBI, amb la justificació que hi ha persones que ho passen malament per culpa de la crisi, i que hi ha col·lectius que cada vegada són més amplis que estan en situació de vulnerabilitat. Ara intentaré explicar-vos a grans línies quines són les al·legacions que hem presentat nosaltres. En primer lloc, mantenir el tipus impositiu d'IBI, no baixar-lo, tal com proposava l'equip de govern, perquè nosaltres considerem que per tal de fer polítiques de bonificació a les persones més vulnerables, que parlàvem abans, cal que es mantingui el tipus impositiu i bonificar aquelles persones que ho estiguin passant malament per culpa de la crisi. A banda de considerar que en aquest sentit Sant Cugat encara té molt recorregut comparat amb altres ciutats del voltant. En segon lloc, la segona al·legació era incloure criteris de renda a les bonificacions de l'IBI de les famílies nombroses, amb la lògica que hi ha famílies nombroses que tenen el poder adquisitiu i la renda prou àmplia que no té sentit redistributiu que es beneficiïn d'una bonificació. És a dir, i com ja és un clàssic, que qui pugui pagar, que pagui, i qui no, que es beneficiï de la bonificació. Llavors nosaltres fèiem en dues línies. En primer lloc, la limitació de la bonificació general del 50% a famílies nombroses en funció del valor cadastral de l'immoble, i una segona, amb bonificació única del 90% de màxim legal per a famílies nombroses amb ingressos familiars baixos. Ingressos per unitat familiar de 12.000 euros anuals. La tercera al·legació anava amb la línia d'allò que comentava l'Ignasi de la imaginació, d'intentar posar imaginació en això de les ordenances i de l'IBI. I per tant, nosaltres volíem fer bonificacions que no, tècnicament no es poden fer bonificacions, però haurien de ser una línia d'ajuts o de subvenció, aquelles famílies que realment no estan passant molt bé, molt malament, perdoneu, a la situació actual. Per tant, proposàvem tres tipus de bonificació, ajut o subvenció, del 90% aquelles unitats familiars que algun dels seus membres estiguessin a l'atur i hagin exhaurit la seva prestació d'atur i els ingressos per unitat familiar siguin inferiors a 9.000 euros anuals, un ajut, bonificació o subvenció del 90% del rebut de l'IBI a les unitats familiars que tinguin algun membre a l'atur i els ingressos no superin els 12.000 euros anuals, i bonificació del 70% a les unitats familiars amb ingressos inferiors a 18.000 euros anuals. Aquestes al·legacions no estan acceptades per l'equip de govern en aquest sentit, perquè no eren proposta pel que aprovem avui, perquè havia de ser en la línia d'ajuts. També com a grup polític fèiem dues consideracions polítiques que enteníem que per donar suport a aquestes ordenances fiscals havíem d'impulsar allò que vam aprovar en el ple, allò que vam dir d'instaurar la tarifació social, de parlar-ne dels preus públics després de que passés aquesta aprovació definitiva, i en segon lloc rellençar també allò que vam aprovar al mandat anterior, totes aquelles mesures que tenien a veure amb els aturats i aturades que havien exhaurit la seva prestació d'atur. Cal dir que l'única al·legació que s'ha agafat parcialment ha estat el de les famílies nombroses amb un matxembrat, que abans ho comentava l'Ignasi, molt estrany, entre el PP, la CUP i Iniciativa. S'ha fet tot un revolutum de tres al·legacions que jo crec que anaven en sentit, potser amb matisos molt importants, depenent de la força política. En qualsevol cas, valorar molt positivament el tema d'incloure criteris de renda i criteris de valor cadastral a les unificacions de les famílies nombroses. És molt important perquè sabeu, els que heu estat i els que no, doncs us ho dic ara, històricament aquest grup municipal d'Iniciativa Esquerra Unida sempre havia parlat de posar aquest tipus de criteris, perquè entenem que hi ha famílies nombroses que tenen un alt poder adquisitiu i que poden fer front a aquest rebut. I altres famílies que, sent família nombrosa, poden pagar sense problemes i tenen un alt poder adquisitiu. Malgrat que s'hagi acceptat aquesta al·legació, no és suficient perquè Iniciativa, en aquest cas, doni suport a aquestes ordenances. Trobem a faltar concreció en aquells casos que sabem que no és objecte d'aquestes ordenances i és més qüestió de preus públics i de pressupost. A dia d'avui, els grups de l'oposició que estem aquí encara no sabem quin serà el marc d'ingressos, el marc de despesa del pressupost municipal. No coneixem el mapa estratègic de ciutat que ens proposarà l'equip de govern, i això condiciona molt el posicionament que puguem tenir els grups de l'oposició a l'hora d'aprovar o no el marc d'ingressos per saber què es farà amb aquests ingressos. Això ho dificulta moltíssim. També entenem que era molt important mantenir el tipus impositiu. Per allò de l'equilibri econòmic, o sigui, si volem fer realment polítiques socials i polítiques d'ajut als col·lectius vulnerables que ho estan passant malament per la crisi, entenem que s'ha d'equilibrar per una altra banda. Per últim, també trobem a faltar concreció amb el tema de la tarifació social. Encara no tenim una proposta sobre la taula sobre aquest tipus de concreció. I ja acabo, i per intentar... Nosaltres votarem en contra de les ordenances fiscals, però li demanaríem, en aquest cas a l'alcaldessa o al senyor secretari, si el punt de bonificació a les famílies nombroses, el nou punt, o sigui, el punt que tracta exclusivament de les noves bonificacions a famílies nombroses en l'IBI, es podria votar per separat. Res més.
Moltes gràcies, senyor Calderón. Em comenta el senyor secretari que sí, per tant, doncs, en el procés de votació articularem que això sigui possible. Per part del Partit Socialista té la paraula el senyor Villasenyor.
Ho dic al principi, nosaltres els demanem, igual que els companys, que hi hagi vot diferenciat en alguns punts. Els punts en concret seria l'ordenança fiscal número 1 de l'IBI i l'ordenança fiscal 21 de taxa de clavegueram. Les altres, per nosaltres, podrien anar plegades. I, evidentment, en la línia que també deien els companys. Miri, quan iniciem un període de negociació d'ordenances fiscals o pressupostos, el més fàcil, i sobretot quan hi ha un equip de govern que té majoria absoluta, el més fàcil és dir que no. És dir que no, escolta, ja s'ho faran, vostès tenen majoria absoluta i el PSC proposa baixar l'IBI al 30%. Això és el fàcil, oi? Doncs jo crec que la ciutadania ens demana altres coses. Ens demana una certa responsabilitat i també pensar que amb la recaptació d'impostos i subvencions es fan serveis. I per tant, si no hi ha impostos i no hi ha diners, és impossible que demanis que es puguin fer altres coses. Per tant, i en la línia que deia en Joan, la vinculació de les ordenances fiscals amb els pressupostos és clara. Nosaltres no donarem un suport global a aquestes ordenances fiscals, bàsicament perquè hi ha algunes de les nostres al·legacions que no han estat acceptades, però sí que el farem diferenciat perquè, primer, hi ha algunes que han estat acceptades i també estàvem esperant la intervenció del tinent d'alcalde en referència a aquelles que no han estat acceptades, quin serà l'encaix futur que tindrà. En els darrers anys, la majoria de partits polítics no solament fem al·legacions de caire tècnic, sinó que també fem al·legacions de caire polític, que a vegades no entren tècnicament i jurídicament dintre del que són les al·legacions, però sí que tenen un desenvolupament futur en accions, per exemple, en polítiques de subvencions. De les paraules del tinent d'alcalde s'interpreta que alguna de les propostes que hem fet no estan recollides, però que sí que s'estudiaran i es desenvoluparan d'una altra manera. No en tenim prou, però a vegades confiar en la paraula i en els discursos dels polítics és important. I nosaltres confiarem en part en la seva paraula i que això tira endavant. En qualsevol cas, això és molt fàcil. Si no tira endavant, amb els pressupostos, que és la continuació de les ordenances, les negociacions, home, no seran les mateixes, i si no, ja votarem en contra. És relativament fàcil. Els voldria explicar molt per sobre quin és el caràcter que hem fet en les nostres al·legacions. Evidentment, les al·legacions que han presentat els companys de la CUP en referència a famílies nombroses és un clàssic d'aquest grup i de les esquerres de fa molt temps. Ens sentim contents que per fi la renda sigui la que hi doni oportunitats a les subvencions. Perquè una família nombrosa pot tenir molts diners o no. Imaginin, per exemple, el president del Banc Santander, que no sé per què, però segur que té molts fills. Si no es fessin criteris de renda, segur que tindria subvencions. En canvi, amb això, amb aquesta proposta, no en tindria. Per tant, no havia Sant Cugat, crec, de moment, però ja és alguna cosa. Nosaltres hem demanat una sèrie de subvencions que no han estat acceptades, però entenem que es treballaran conjuntament amb la moció aprovada pel conjunt dels grups municipals a proposta d'iniciativa de la tarifació social. Entenem la complicació que es faci ara, segurament en 15 dies hauríem arribat a propostes, però és, per exemple, en la compra d'habitatges. Hi ha una esmena, una al·legació que vam fer, que mira, que va ser un dia també, que ja la teníem d'altres vegades, però escoltant a la Joventut Nacionalista de Catalunya, perquè s'ha d'escoltar a tothom i també els companys de la Joventut de Convergència i Unió, van fer una proposta que demanaven que als joves se'ls baixessin els impostos en la compra d'habitatge. Vaja, anem a proposar aquesta. No ha entrat, ja s'ho discutiran vostès. En qualsevol cas, esperem que alguna vegada també entrin. Hi ha una que tampoc no ha entrat, però que estic segur que la faran, que és, i n'havíem parlat també amb el síndic que ja ha marxat, que és que totes aquestes subvencions, perquè hi ha moltes diferents difuses d'una manera o una altra, es publiquin, primer que s'estudiïn, es calendaritzin, es posin com perquè la gent ens assabentem de què hi ha, perquè si no arriba al final, si són subvencions hi ha gent que no s'apunta perquè no ho sap i que és complicat. Això va ser fruit d'una moció que va ser rebutjada i per tant els demanem que d'una manera o una altra a la web o allà on sigui es puguin recollir tot allò que tothom pot tenir. N'hem parlat en ocasions amb el senyor Brugarola i amb la senyora Eva Borràs de la possibilitat que hi hagués un carnet de ciutadà on segurament seria molt més fàcil lligar-ho tot. I és una línia positiva de treball la que esteu encetant en aquest àmbit i que segurament ens facilitarà les properes al·legacions fiscals de l'any que ve. Hi ha altres que no ens heu acceptat o no ens han acceptat, que consideràvem cabdals, que era la de la taxa de clavegram. Cal la taxa de clavegram? Depèn. Depèn, si cal la taxa de clavegram, no? El que nosaltres demanàvem és que hi hagués un mínim exempt lligat al rebut de l'aigua. Aquesta taxa està lligada al rebut de l'aigua, doncs era fàcil. Aquells que tenien un rebut de l'aigua petit, per tant, que eren poques persones i en unes zones determinades, doncs podien estar exents o reduïdes la seva aportació, i aquells que no, doncs aquests són els que haurien de pagar. El dubte era si els que quedaven beneficiats es cloien, reduïen l'import cobrat de la taxa o incrementàvem en els altres objectes. Però aquí ja no hem arribat perquè han quedat excloses. En tot cas, les nostres demandes tenien un perfil de ciutadà, que era sobretot eren pisos petits, amb parella segurament que no hi ha moltes cases, molta gent, petites, 6 metres cúbics i 16. Ha quedat exclosa i per això votarem en contra d'aquesta taxa. Hem fet algunes altres de caire polític, no tan jurídic, que seria que alguna vegada en aquesta ciutat pugui haver-hi un carnet de piscina lligada a peus públic, no lligada al conjunt del fitness, i una cosa que de tant en quant ens diuen la gent que casem, per què hem de pagar? I un li explica, has de pagar perquè clar, aquest és un servei, etc etc. Però clar, quan fem un casament al despatx, que solament és un tràmit, doncs home, queda una mica curiós pagar per casar-se en un despatx d'un grup municipal, en una tauleta. Nosaltres demanem que els ciutadans que fan un casament de tràmit, atès que això és un procediment administratiu, i que no sé jo si està molt clar que es pugui pagar, atès que és un dret, ja en parlaríem en el seu moment, doncs hagin de pagar. Evidentment, si són a les 7 de la tarda, que s'ha de posar conserge, que s'ha de tirar l'arròs i s'ha de recollir, entenem que sí. Per tant, aquest conjunt de coses ens dona una visió o got ple o buit, o ampolla plena o buida. En tot cas, nosaltres la veurem mitja i ens abstindrem en l'apartat de l'IBI. Votarem en contra en l'apartat de la taxa de clavegram i votarem favorablement en les altres ordenances fiscals. I donar també suport a l'ordenança lligada al comerç que ens ha acceptat. I també un comentari que ha dit el company Ignasi, el senyor Bea, que t'agrada més, un comentari que ha dit l'Ignasi en referència a això de les ordenances i el temps que va passant. Això és com un riu i cada vegada les ordenances fiscals van incorporant a poc a poc alguna de les propostes de l'oposició, molt poc a poc, però aquestes ordenances són molt millors que les de fa 4 anys i molt millors que les de fa 8. S'han incorporat temes, per exemple, ja fa temps, lligades al suport de vidus i vídues, i això considerem que és positiu. Per tant, des de la crítica en algunes coses, amb la mà estesa amb algunes altres i esperant que no haguem de votar en contra perquè no s'han tirat endavant aquestes paraules que no han quedat recollides en una aprovació, tindrem aquest vot diferenciat.
Gràcies, senyor Villasenor. Pel grup popular té la paraula el senyor Álvaro Benejam.
Gràcies. Bueno, les al·legacions que va presentar el Partit Popular pel tema de les ordenances, pues algunes coincideixen amb els altres partits, però bueno, hi ha diferències, no? Principalment amb el tema de l'IBI, a la ordenança municipal de l'IBI, fiscal de l'IBI, perdó, a l'article 6è, apartat 1, nosaltres proposàvem augmentar del 50 al 75% el percentatge de bonificació de la quota de l'impost als immobles que fossin objecte de l'activitat de les empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària i que no figurin entre els béns del seu immobilitzat. Aquesta al·legació no ha sigut admesa. És un dels punts pels que estarem en contra, doncs, d'aquesta ordenança municipal. Un altre punt que proposàvem era modificar l'article 6è, apartat 3, per tal d'augmentar també el percentatge de bonificació del 50 al 75%. Pels immobles que constitueixen l'habitatge habitual dels subjectes passius que acrediten ser titulars de família nombrosa. Si bé sí que s'han fet modificacions en aquest sentit, en aquest punt 3, que són les que, bueno, segons s'ha dit a la resolució de les al·legacions, s'han acceptat les propostes del Partit Popular, quan en realitat aquesta proposta no s'ha acceptat. s'ha acceptat doncs, alguna matització de la següent proposició que ara comentaré, però amb aquesta doncs, no s'ha acceptat perquè la quota segueix sent del 50%. També al·legàvem establir una bonificació de fins al 90% de la quota de l'impost a favor dels titulars de família nombrosa i o amb persones al seu càrrec, discapacitats, persones grans, etc., en funció del seu nivell de renda familiar, valor catastral de l'habitatge i el nombre de membres de la unitat familiar, eliminant els límits mínim i màxim. Això, més o menys, sí que s'ha recollit, però creiem que aquests imports de valors catastrals pues no s'estan aplicant com hauria de ser, perquè això pot donar... si bé, suposem que es fa amb l'ànim de fer més just l'impost, però creiem que resultarà el contrari, perquè potser sí que crea algunes justícies socials, però crearà algunes injustícies socials que ara no s'estaven donant, perquè hi ha família... O sigui, l'import del valor catastral d'un immoble no vol dir la renda d'una família. O sigui, hi ha una família que pot tenir heretat un immoble que valgui molts diners de valor catastral i que les rendes pues, estiguin per sobre just del límit de 18.000 euros perquè siguin 19.000, però clar, tinguin que pagar un impost bastant alt quan les rendes no són altes, no? I a més, potser ho necessita perquè té una família nombrosa o persones a càrrec, no? Amb discapacitats. Després també proposàvem la modificació de l'article 8è del tipus de gravamen per tal de posar-ho al 0,47 en comptes del 0,505% que proposa l'equip de govern. Bueno, entenem que la pujada dels imports dels valors catastrals dels immobles aconsella rebaixar el tipus impositiu per tal que la pujada dels diners que han de pagar les persones que són titulars d'un immoble no pugin tant per mitigar aquesta pujada. Després també proposàvem a l'ordenança fiscal número 21 de la taxa del servei de clavegram que conjuntament amb el PSC doncs, som els únics que hem proposat una al·legació amb aquesta ordenança fiscal que es suprimís. Bueno, si bé la mesura del PSC també és o seria recomanable, però entenem que nosaltres que el que no fa falta és ja crear-la perquè les persones que estan passant dificultats ara mateix per arribar a final de mes també consumeixen aigua i no se'ls ha de crear una nova taxa per apujar la càrrega fiscal. Entenem que l'Ajuntament té una despesa per mantenir aquesta xarxa de clavegram però que no correspon crear una nova taxa i que els diners que han de servir per mantenir aquesta xarxa s'han de treure d'un altre lloc. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Benejam. Té la paraula el senyor Brugueroles, a torn de rèplica.
Gràcies, senyora alcaldessa. A veure, començo una mica des del principi amb el que ha mencionat el senyor Bea. La taxa clavegram la deixo pel final. Clar, aquí és que hi ha moltes propostes, diguem-ne, que a tots ens agradaria recollir i que tots vostès són conscients que l'equip de govern té intenció de recollir. Tots vostès ho saben. Però que no poden quedar incloses en les ordenances fiscals. I em sembla que això està servint una mica d'excusa, si m'ho permeten, o d'argument, per no donar, diguem-ne, un posicionament més favorable o menys desfavorable en aquesta proposta d'ordenances fiscals, cosa que és comprensible, no? Però que els he de dir que, home, jo tenia l'esperança, no? I potser una mica infundada, no? I algun company ho deia, no? I no hi confiïs gaire, no? I que, escolteu, jo em sembla que aquesta vegada ho aconseguirem. La conjuntura acompanya, els tres acompanyen i crec, sí, és veritat, el senyor Villasenyora em fa una senyal i diu, escolta, que estem fent un pas endavant, i és veritat. Jo m'esperava més, sincerament. A veure, coses que hem vingut mencionant. Aturats amb taxes, clar, són moltes qüestions que han de quedar recollides en preus públics, i ho sabeu. Després tinc una pregunta per respondre del grup d'Iniciativa per Catalunya sobre quantes persones s'han acollit als ajuts, bé, a unes gratuïtats en transport públic, etc. No? Després donarem el detall. No? Clar, Això, òbviament, l'equip de govern té intenció de tirar-ho endavant i d'anar més enllà. Nosaltres ho hem dit sempre des del primer dia, que som molt conscients de la conjuntura i que tenim la voluntat política ferma de ser capaços de crear un esquema que respongui a aquestes necessitats més ara i més en el futur del que hi havia fa uns anys, perquè les necessitats són les que són. Sobre el tipus de l'IBI no cal que més tingui. Hi ha dos partits, diguem, de CUP i Iniciativa per Catalunya, que diuen que l'IBI hauria de ser més alt, i hi ha el Partit Popular que diu que hauria de ser més baix. Deixeu-me que digui, en el cas del Partit Popular, Álvaro, que coneixeu molt bé quina és la situació. A veure, un tipus d'IBI de 0,47 avui, el 2012, ens aboca a increments del 15 o el 20% a l'any 2014. I això ho saben vostès. Jo ho saben molt bé, per tant, això és així, el límit legal és el 0,40. M'acullo a veure amb un foradet, si voleu, no? Ara el Partit Popular governarà a Madrid i potser en mans del seu partit estarà la possibilitat de baixar el mínim legal del tipus d'IBI. Però, mentrestant, el mínim és el que és. És el que és, no? I, clar, per tant, nosaltres això és una barrera, és important que tenim, i no, un tipus de 47 no... El valor catastral no reflecteix la renda, és veritat, però és que l'IBI és un impost sobre el patrimoni. L'IBI és un impost sobre el patrimoni. I tampoc la renda, l'IRPF, no és un reflex, diguem-ne, del tot precís de la situació econòmica d'una unitat familiar. Al final ens hem de buscar els millors indicadors, no? Però pensi vostè una qüestió, que és que el valor catastral, que podria deixar fora de la bonificació a algunes famílies, si aquestes famílies tenen una situació econòmica en renda negativa, aleshores poden acollir-se a la bonificació de fins al 90%. Fins al 90%. Perquè, clar, vostès han inclòs aquesta d'incrementar la bonificació per famílies nombroses, diguem, d'acord, però per les famílies que més ho necessitin. Nosaltres tenim aquí, sí, entre altres qüestions, sempre que podem, un esquema de tarifació social que tarifica una bonificació d'entre el 70 i el 90% per les famílies nombroses en funció de la seva renda. Per tant, jo diria, la seva petició està més que recollida, a no ser que estiguessin dient que havien d'ampliar la bonificació de l'IBI a totes les famílies nombroses amb independència de la seva renda. Si era aquesta la idea, doncs ja sabeu, aleshores, que no estarem del tot d'acord. Aviam, Joan Calderón, mantenir l'IBI, el criteri de renda, valor catastral en l'IBI, crec sincerament que hem fet un pas endavant, perquè tant els dos criteris, tant la renda pels casos de renda baixa com el valor catastral en els casos de renda de situació patrimonial forta, ens sembla realment que hem trobat un esquema entre tothom que fa que tot plegat sigui, doncs, molt, molt just i molt ajustat al que preteníem. Esquemes de tarifació social, ajuts, subvencions, a tot això ho veurem. En començarem a parlar aquesta mateixa setmana, com sabeu. I, clar, ha de quedar recollit en el pressupost, que jo ho he manifestat per un motiu o per un altre en tots els plens, en les comissions informatives. Escolta, si no ho recullo, collejas, moltes. Però ja ho sabeu, la voluntat de l'equip de govern és anar en aquesta direcció. Mesures pels aturats. És que l'atur no pot formar part de les ordenances fiscals en els criteris que tots coneixem. Però sabeu tots també que els aturats formen part del nostre pensament i que tenen que rebre un suport superior també al que rebien en exercicis anteriors amb el conjunt de l'esquema. I això ho sabeu i n'hem vingut parlant. Impostos per la compra d'habitatge per joves. És que cap impost, Ferran, senyor i senyor... Cap impost municipal grava la compra d'habitatge. En tot cas, hi ha un impost municipal que grava la tinència d'habitatges, no? Que és l'IBI, i que vostès saben també que hem inclòs millores i amb l'aprovació inicial amb l'IBI d'habitatges de protecció oficial, en aquest cas de Promusa. Bé, no voldria, diguem-ne, repassar tots els punts. Jo crec que n'hem tingut ocasió de parlar. Insisteixo que crec que avui fem un pas endavant i tinc moltes ganes de que continuem en aquest treball de cara a l'elaboració del pressupost i que, com sabeu molt bé, també ens hi posem des d'allà. I també molt cert això que deia el senyor Villasenyor, no? 15 dies, diguem-ne, d'avenç amb la feina de construcció del pressupost, segurament tots vostès haurien pogut veure millor l'esquema general amb el qual ja fa temps que venim treballant i que parcialment l'hem vingut compartint. En tot cas, gràcies per la seva feina i pel seu suport parcial en aquells punts que ens el dona. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Bulgaroles, pel torn de rèplica, senyor Ignasi Bea, per part de la CUP.
Bé, breument. No, només dic que nosaltres no... en absolut, eh? Encara, si us sembla que estem buscant excuses per votar en contra, no, no és així. De fet, jo he estat, i no ho dic de debò, eh? He buscat excuses per no votar en contra. Vull dir, jo m'he mirat molt, molt les coses, bueno, el motiu de les desestimacions i així, i de fet crec que ho he explicat una miqueta, no? Sabem, som conscients que hi ha coses en què ens hem equivocat, que són d'ajuts i subvencions, que quan vingui aquest capítol doncs ja hi treballarem, però a mi les explicacions que se m'han donat no, hi ha algunes que em diuen que sí, que hi ha algunes coses que són competència de l'Ajuntament i que es podria fer, el que passa és que no hi ha hagut concreció. Jo no buscava excuses, era senzillament que hi havia unes quantes coses que eren sensibles per nosaltres i això. I a mi m'ha passat el mateix, de fet, jo vaig deixar el despatx de la CUP el dia següent de la primera reunió, que això pinta bé, i em van mirar amb una cara d'angelico, i al final he tingut una sensació similar, per això vull dir que jo el que voldria, en to positiu, de no posar tant èmfasi en el final o en el sentit de la votació, sinó jo estic content de... Es diu que s'ha traslladat un missatge a la ciutadania de que estem units i tal. Estem units a la feina, i a la feina és cert, i a més, estic molt content de com ha anat, i a més, l'any que ve ho farem millor, però que no cal que tots votem a favor, tu, perquè pensem molt diferent, aleshores, si tots treballem bé i sense tirar-nos els plats pel cap, doncs ja és un pas endavant, crec, i això ja està.
Gràcies, senyor Bea. Senyor Calderón, per part d'Iniciativa.
No, jo només dir-li al senyor Brugaroles que la política no només es fa amb bones intencions, la política també és un compromís, és pacte, és arribar a acords més enllà del que ens pertoca avui. Vostè sap, i m'imagino que tots els que estan en aquest ple també ho saben, jo crec que si els grups polítics de l'oposició a dia d'avui hi haguéssim conegut el marc dels preus públics, el marc de despesa que preveu l'Ajuntament i l'equip de govern pel proper any, avui hagués estat molt més fàcil votar afirmativament, probablement, a les ordenances fiscals de l'any que ve, o no, com m'apunta aquí el company Benejam. Però amb bones intencions no valen. Les bones intencions no són xecs en blanc. Vostè sap quines són les línies vermelles d'aquest grup, perquè no són noves, són les polítiques socials, les polítiques mediambientals, les polítiques actives d'ocupació. Per tant, no només amb bones intencions, sinó amb concreció, plans de treball i coses que vagin més enllà de l'immediatesa, per exemple, de les ordenances fiscals. Insisteixo, hem encetat bé el mandat. Hem encetat bé el mandat en el sentit del diàleg, de l'intercanvi d'impressions, i jo crec que com a resultat ha donat aquestes bonificacions a famílies nombroses a nivell de renda. Jo crec que en el futur aquest marc de diàleg pot anar a més i pot donar fruits tangibles polítics.
Moltes gràcies, senyor Calderón. Senyor Villasenyor, té la paraula pel grup socialista.
Molt greument, bé, breument, coincidint amb el que comentàveu sobre les intencions. Però això és molt fàcil. D'aquí res sabrem si les intencions i les paraules són fets i si no hi haurà un pressupost contrari votat pel PSC. És així de fàcil. Per tant, vostès saben que tenen a la seva taulada una pedreta i buscaran si la treuen o no la treuen, perquè el debat aquest comença ara i continua d'aquí uns dies. N'hi ha més coses a part de les ordenances, no pressupost, evidentment, però aquesta serà important. A mi també m'hauria agradat votar tot a favor que sí, evidentment. Bé, perquè jo crec que també llançaríem un missatge. Hem fet el que hem pogut dintre d'un marc possibilista, i sobretot amb un criteri que és el que els comentava anteriorment, de la no demagogia, de també posar-nos al govern, de que vostès també es posin aquí, intentar parlar-ne. Aquest no és el nostre IBI, però crec que no era el moment de baixades d'IBI, perquè si no no podríem fer altres coses. No és el nostre IBI i tampoc no es podria baixar més, perquè si no l'any que ve o l'altre en tindríem una pujada més gran. No és el nostre IBI perquè no recullen les al·legacions, però sí que recullen altres propostes que s'han fet durant els darrers anys i que lliguen a la renda. Per tant, això fa una balança que fa una abstenció. Sobre la taxa de clavegram, com els dèiem, en vam parlar tant amb la directora com amb el regidor i no hem trobat un punt d'acord. Els demanem que continuem treballant aquest punt d'acord, no solament en la taxa de clavegram, sinó en altres. Respecte a les altres, jo crec que hi ha taxes que són... Home, que són de difícil votació política. No sé, la taxa d'expedició de documents administratius, doncs home, a mi ara mateix em costaria votar en contra d'aquesta taxa, bàsicament, perquè clar, no sé, és complicadet, votar en contra de que s'hagi de pagar això o l'altre, no hi ha una consideració política. Hi ha algunes d'aquestes que són similars. I per això votarem a favor de tot aquest seguit de taxes. Entenem que, bé, com un pas endavant i també com, segons el nostre criteri, equivocat o no, com a sentit comú. En qualsevol cas, els emplacem a continuar aquesta línia, els emplacem a que no ens entrem d'aspectes lligats al pressupost pels diaris, com els hi van comentar a la Junta de Portaveus, i que els dubtes els aclarim i que parlem de les paraules, passem de les paraules als fets. Gràcies.
Gràcies, senyor Villasenyor. I per part del Partit Popular, el senyor Benejam.
Gràcies. Bueno, únicament preguntar si l'Ajuntament no té la potestat de baixar el tipus impositiu fins al 0,4%. L'Ajuntament pot baixar-ho fins al 0,4%, si vol.
Acabi
això implica, la intervenció. Això implica una baixada de la recaptació. Segurament, però no implica tenir de recaptar més l'any següent. Implica que si l'Ajuntament necessita aquests recursos, els tindrà de demanar als contribuents via ingressos d'IBI, però si no els necessités perquè no gastés tant, pues, potser no tindria que augmentar aquest 14% l'any que ve, no? Però, bueno.
Gràcies, senyor Benejam. Si pot aclarir aquest punt i passaríem ja a la votació. Senyor Brugueroles.
Sí, gràcies, no? Només per aquest punt. El 0,40% és el mínim legal de l'IBI que el podríem aplicar, però el mínim legal de l'IBI està multiplicant una base liquidable que en el cas de l'Ajuntament de Sant Cugat, arrel de la modificació cadastral de l'any 2005, creix de l'ordre del 10% cada any. Doncs clar, què hem de fer nosaltres? Què hem de fer nosaltres? Hem d'anar reduint el tipus impositiu cada any per atemperar l'impacte de la pujada del valor cadastral en els rebuts que els ciutadans acaben pagant, els ciutadans i les empreses. I això és el que anem fent. Si nosaltres ara ens anem al 0,47 o inferior, amb tota seguretat per les projeccions que hem fet i que vostès coneixen, ens trobarem amb pujades de l'IBI del 15 al 20% a l'any 2014-2015, amb tota seguretat.
Per necessitat d'ingressos, perdó. Per
necessitat. No, perquè és legalment inevitable. Perquè si ara anem al 0,47, que baixarem a l'IBI, l'any que ve tindrem una pujada de valor catastral del 10 al 12%,
Cada any.
I aleshores no tindrem marge de baixada del tipus impositiu per atemperar l'impacte sobre els rebuts. I ens trobarem amb increments elevadíssims a l'any 2014 o el 2015. Bueno. I això no podrem evitar amb la llei a la mà. I aquesta és la qüestió. Això s'ha explicat i és la qüestió. És que no pot ser més baix.
Un comentari.
Senyor Benejam, molt breument.
Breument. Es podria baixar primer al 0,47 i després l'any que ve al 0,46, l'any següent al 0,44, l'any següent al 0,42 i l'any següent al 0,44. M'entens? O sigui, això és el que vull dir. Però bueno, es podia reduir gradualment fins al 0,40.
Sí. Agafi un Excel, agafi una xifra que creix al 10% anual i apliqui-li aquestes reduccions de multiplicador. I veurà com la quota se li dispara. Clar, nosaltres el que fem què és? Doncs és, diguem-ne, aquest impacte de pujades de Vic, que no es pot evitar amb la llei a la mà, fer-lo el més suau possible. El més suau possible. I aleshores, això nosaltres que ho venim explicant des de la campanya electoral. De veritat, no és viable aquesta proposta que emeten vostès.
Gràcies, senyor Brugueroles. Crec que s'ha exhaurit el debat i, per tant, hauríem de passar a la votació. Pel que he entès, pel que em demanen els diferents grups, hi hauria, entenc, quatre votacions separades. Una primera votació seria el punt 1.6 de l'ordenança fiscal primera en relació a les bonificacions de famílies nombroses en l'IBI. La segona votació seria l'ordenança fiscal primera, és a dir, tot l'IBI. La tercera votació seria l'ordenança fiscal número 21 i la quarta votació seria la resta d'ordenances en bloc. Senyor Bea, digui'm.
Sí, una coseta que jo havia proposat votar la U separada, però perquè em pensava que no es podia fer més concret i amb el que ha proposat el Joan Calderón, doncs ja no cal fer-ne 4, en podem fer 3, vaja. Vull dir que la nostra proposta de votar la U separada no la...
Perfecte, però sí que el PSC demana votació separada de la número 1. Per tant, recullo el seu punt que he interpretat que anava alineat amb el del senyor Joan Calderón, però el senyor Villasenyor sí que demana això altre. Per tant, jo ara aniré dient el que votem i anirem fent el recompte. Molt bé. Doncs en primer lloc votarem el punt 1.6 de l'ordenança fiscal primera sobre l'IBI i concretament les bonificacions a famílies nombroses en l'IBI. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Per tant, quedaria aprovat per 21 vots a favor i 4 vots en contra. La segona votació seria l'ordenança fiscal número 1 en bloc, per tant, tot el bloc de l'IBI. Per tant, vots a favor, vots en contra, abstencions, quedaria aprovat per 15 vots a favor, 6 abstencions i 4 vots en contra. El tercer punt seria l'ordenança número 21 en relació a la taxa de clavegueram. Vots a favor, abstencions, vots en contra, quedaria aprovada per 15 vots a favor i 8 i 6, 12. No, ja he comptat malament.
8 i 6, 10,
sí. Escolti, després de tantes hores, jo, el meu sumatori ja no ve. 8 i... No, 4 i 6, 6 i 4, 10, per tant...
15 i 10.
Per tant, queda aprovada per 15 vots a favor i 10 en contra. I, per tant, la resta d'ordenances en bloc quedarien de la següent manera. Vots a favor... Vots en contra, abstencions, per tant ara sí que quedarien aprovades per 17 vots a favor, 4 vots en contra i 4 abstencions. Crec que ara he sumat bé. Bé, doncs, si és així, moltes gràcies. Gràcies a l'equip d'Economia per haver fet possible la direcció.